tarda, són les dues del migdia. En un context d'augment de preus i veient com a moltes cases els costa arribar a final de mes, n'hem anat parlant setmana rere setmana en aquest programa. Ara són els ajuntaments qui posen més pressió a les butxaques dels contribuents. I és que aquests dies, ho hem anat veient, no hi ha pràcticament cap govern local que no hagi provat una pujada d'impostos i taxes per a l'any que ve. Probablement de l'IBI, que en molts ajuntaments s'augmenta gairebé un 10% o més. I altres taxes, per exemple, com la de la brossa, que si mirem en conjunt de tot Catalunya, pot arribar a pujar en alguns casos fins a un 50% del que es paga actualment. Els ajuntaments argumenten que l'augment de costos i l'ofec econòmic els porta a prendre aquestes mesures. Segurament la mesura més impopular que pot prendre un govern local. I més tenint en compte que ens trobem just en el primer any de mandat i això pot fer minar la confiança de molts veïns en els seus representants, que en molts municipis es van comprometre durant la campanya de les municipals que la butxaca dels veïns no es tocaria. Però molts partits que ara governen i no ho feien la passada legislatura s'han topat amb la crua realitat d'haver de posar en marxa la maquinària de les inversions, mirar la caixa i veure com aquesta justeixa o directament està buida. I això ha passat en molts ajuntaments que han canviat de color després de les eleccions del maig passat. Per això ara, en aquest context, tot i que avui hem sabut també que la inflació dona un respir i es manté al 3,5%, pujar o no els impostos ja no és a escala local una qüestió ideològica, sinó una qüestió de supervivència i necessitat. Sense anar més lluny, a Castelldefel, municipi governat pel Partit Popular, l'IBI puja un 9%, i al Prat, on governen comuns i socialistes, l'augment serà del 10%. Mentrestant, en molts municipis, com ara Reus, els veïns estan alçant la veu i es manifesten a les portes del consistori per mostrar rebuig en aquests nous impostos. També hi ha protestes a Igualada, on l'IBI puja un 11% i la taxa d'escombraries ho fa atenció un 28%. Avui els ajuntaments s'expliquen a la Ràdio Estel. D'aquí uns minuts ho debatrem i ho analitzarem tot plegat amb l'Eduard Ribes, president de la Federació de Municipis de Catalunya.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Abans d'entrar per en matèria d'impostos, us detallarem altres qüestions de l'actualitat d'aquest dilluns. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
I és que la Conferència Espanyola de Religiosos posa en dubte les dades sobre els abusos sexuals a l'Església, que divendres va presentar, recordem, el Defensor del Poble al Congrés. L'entitat se situa en la mateixa línia a les declaracions que va fer aquest mateix cap de setmana el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella.
Sí, en una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, el president de la Confer, Jesús Díaz, diu que l'extrapolació de dades de l'enquesta del Defensor del Poble no els convenç i han de ser matisades.
Tot això en un dia on, canviant de qüestió, la inflació es manté estable durant aquest mes d'octubre i se situa en el 3,5%, segons les dades que ha donat a conèixer avui l'Institut Nacional d'Estadística.
L'encariment de l'electricitat s'ha vist compensat per l'abaratiment dels carburants i també per un augment menys intens del preu dels aliments respecte ara fa un any. Es posa fi, per tant, a 3 mesos consecutius d'ascensos.
També us explicarem avui que des de la seva creació, l'any 2021, la Unitat d'Atenció als Alumnes Catalans que han patit una situació de violència n'ha atès més de 3.000. Però atenció que només aquest curs, en poc més d'un mes que portem d'inici de curs escolar, ja n'ha atès 333. Això són més de 9 nens i nenes cada dia.
I 2 de cada 10 casos d'aquests s'han derivat a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i un 18% s'han comunicat als Mossos d'Esquadra o bé a la Fiscalia. Per això el Departament d'Educació ha posat en marxa una campanya per potenciar aquest servei i que tot l'alumnat el conegui i el pugui fer servir.
I en el bloc dels esports, la FIFA inhabilita Luis Rubiales amb 3 anys fora de qualsevol activitat relacionada amb el futbol. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. El màxim organisme del futbol mundial ha resolt que l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha trencat l'article 13 del seu codi disciplinari. 3 anys de suspensió de qualsevol activitat vinculada al futbol a escala nacional o internacional.
I aquesta nit sortirem de dubtes i sabrem qui s'endú la pilota d'or.
Serà sobre les 9 de la nit quan coneguem els 2 guanyadors del prestigiós guardó que entrega cada any la revista France Football. Leo Messi en categoria masculina i la blaugrana Aitana Bonmatí en femenina lideren les apostes.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem com sempre, quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Es manté el risc de precipitacions al llarg de les properes hores al Terç Nord de Catalunya després d'un matí en el qual hem tingut pluges disperses a molts punts del país. Cal dir que aquesta tarda aquestes precipitacions afectaran sobretot Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, punts de la Catalunya interior i també comarques de Girona. Unes precipitacions, però, que en cap cas seran fortes i extenses, ni molt menys a la resta del país. Nuvolositat variable, obertura de clarianes, però també amb alguns núvols. Les temperatures avui, les màximes entre els 17 i els 22 graus aproximadament. Demà tindrem tindrem un dia amb nuvolositat variable, ja no esperem pas precipitacions, al matí farà més fred i també les temperatures màximes seran més baixes que les d'avui, per tant, a poc ens anem acostant a aquesta tardor, que d'augment li està costant d'entrar.
Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
L'Església discrepa de les dades que s'han inclòs en l'informe que ha fet el defensor del poble sobre els abusos sexuals, un informe que, recordem, es va presentar divendres al Congrés dels Diputats i que incluïa una enquesta que apuntava que 440.000 espanyols havien sigut víctimes directes dels abusos de religiosos. Després que aquest cap de setmana el CES la veu al cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola, avui ho ha fet la Conferència Espanyola de Religiosos.
Sí, concretament diu que l'extrapolació de dades de l'enquesta del defensor del poble sobre abusos sexuals a l'Església no els convenç i que han de ser matisades. Ho ha dit el president de la Confer, Jesús Díaz, en una entrevista a la caravana de Radio Estel.
Extrapolación, cierta, a mí así de entrada no me convence en absoluto. Entonces no nos convence a los religiosos en absoluto. Entonces, bueno, pero vamos a estudiarlo, ¿no? Es decir, vamos a estudiarlo con personas expertas que nos ayuden a valorar la veracidad o no, o hasta dónde llega pues esa extrapolación, ¿no?
Per això, Díaz ha explicat que posarà l'enquesta en mans d'experts perquè els donin una visió més professional. En tot cas, ha remarcat que l'Església s'ha posat a disposició de les víctimes.
Yo sí puedo decir que hay una voluntad expresa de la Iglesia española por abordar esta realidad, por prevenirla de cara al futuro, por escuchar a las víctimas, por hacerles la justicia que reclaman, que requieren y que les pertenece, ¿no? Y evitar pues que en el futuro estas cuestiones pues se vuelvan a reproducir, ¿no?
Díaz també ha recordat que l'Evangeli recull l'ajut de l'Església a les persones que pateixen una ferida humana i espiritual.
Mentrestant, avui estem pendents de Madrid, on la Conferència Episcopal Espanyola celebra una assemblea plenària que va convocar extraordinàriament el divendres.
En la reunió de bisbes s'estudia i valora l'informe del defensor del poble i també la sol·licitud del despatx Cremades i Calvo Sotelo per ampliar el termini de lliurament dels treballs que fa per encàrrec del mateix episcopat. Quan acabin aquests treballs de l'assemblea plenària extraordinària, la conferència donarà explicacions. Serà demà a les 9 del matí, que és quan hi ha convocada la roda de premsa.
I per cert que avui també el govern espanyol ha instat en aquesta conferència episcopal espanyola a prendre nota de les recomanacions que fa el defensor del poble en aquest informe pel que fa a la resposta que se'ls ha de donar a les víctimes d'aquests abusos sexuals.
Estel migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Més qüestions, mirem ara a la butxaca, perquè la inflació de preus a Espanya ens dona un respir i es manté estable durant aquest mes d'octubre. Se situa, per tant, en el 3,5%. L'encariment de l'electricitat s'ha vist compensat aquest mes per l'abaratiment dels carburants i també per un augment menys intens dels preus dels aliments respecte al que hi havia ara fa un any.
Es posa fi, per tant, a 3 mesos consecutius d'ascensos, després que durant el juliol, l'agost i també el setembre augmentés 4, 3 i 9 dècimes respectivament. L'indicador subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha baixat 6 dècimes, fins al 5,2%. Aquest indicador, recordem que no té en compte els preus dels aliments no elaborats ni tampoc els productes energètics, encadena 3 mesos consecutius de baixada, situant-se en el nivell més baix des del mes de maig.
Recordem que el govern espanyol va anunciar que quan aquest indicador se situés per sota del 5,5%, s'eliminaria la rebaixa de l'IVA que va aplicar en els aliments bàsics. Veurem, doncs, què acaba passant i si això s'acaba complint o no. De moment, el govern espanyol no s'ha pronunciat sobre això i només s'ha limitat avui a valorar la dada de l'IPC actual. Ho ha fet després de la roda de premsa, després del Consell de Ministres en roda de premsa, la portaveu Isabel Rodríguez.
Estos datos tan positivos, sin duda, algo tienen que ver con la política económica que ha marcado este gobierno, que está favoreciendo la competitividad de las empresas, la ganancia en la cuota de mercado y también mejorando el poder adquisitivo de los empleados públicos y también del resto de asalariados en nuestro país.
I en aquest context inflacionista en què els preus encara es mantenen elevats, molts de vostès ho hauran notat o se n'hauran assabentat que els ajuntaments estan apujant aquests dies part dels seus impostos, principalment l'impost de béns immobles, l'IBI, que és un impost que és la principal font d'ingressos que tenen els ajuntaments catalans.
Per ara, d'aquest augment d'impostos, només se n'està salvant Barcelona, que divendres passat no va aconseguir tirar endavant les ordenances fiscals per l'any vinent. En canvi, a l'àrea metropolitana, l'Hospitalet ha aprovat una pujada de l'IBI del 3%, Castelldefels i Gavà del 9% i Cornellà i Sant Boi del 7%. L'augment més gran als municipis metropolitans el trobem al Prat, amb una pujada de l'IBI del 10%. I pel que fa als municipis del Vallès, a Rubí l'IBI pujarà un 12% i a Cerdanyola un 11,6%. I a la capital del Maresme, Mataró, augmentarà l'IBI un 3,5%.
Sí, com sigui, aquesta és una tendència que s'està estenent a diferents municipis d'arreu del país. Per tant, què ha portat els ajuntaments a fer aquesta pujada d'impostos, que, per cert, coincideix amb l'arribada al poder de nous governs municipals després de les eleccions municipals del mes de maig? S'ha de desvincular això del primer any de mandat. Li volem preguntar avui amb el senyor Eduard Ribas. Ell és el president de la Federació de Municipis de Catalunya, també alhora és alcalde d'Esparreguera. Senyor Ribas, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda, què tal?
Aviam, per què es fa ara aquesta pujada d'impostos? Quin és l'argument?
Doncs primer, a l'octubre, cada any, en aquest mes, els ajuntaments del país és quan aprovem en els nostres plenaris el que diem el punt d'ordenances fiscals, taxes, preus públics, que han de regular l'any vinent. Per tant, és una qüestió de calendari, diguéssim, que tocava ara, no? I després, entrant al fons, jo diria que hi ha dos grans motius que després doncs, podem buscar encara més causes. N'hi ha un de conjuntural que és important, i és que en 40, més de 40 anys de democràcia mai políticament encara hem parlat, tocat ja el finançament dels ajuntaments. Els ajuntaments som la primera porta de l'administració, fem, evidentment, uns serveis que en són propis, uns altres que no ho són els que diem serveis impropis, però que fem perquè són l'administració més propera i que si no ho féssim nosaltres ningú ho faria, i per l'altra banda se'ns transfereixen competències d'altres administracions, com per exemple la Generalitat en matèria de serveis socials, que no sempre van acompanyats dels recursos econòmics que ens calen. Per tant, aquí ja patim doncs, de fa molts anys doncs una fita que ens va a la contra. Si li sumem el context econòmic que estem vivint ara mateix, i és la segona causa, per tant, no una estructural, sinó conjuntural, que doncs, tenim un increment de preus, els preus dels subministraments, tot s'encareix, doncs, evidentment, l'Ajuntament, en aquest sentit, també és un proveïdor, també té aquests increments, i també l'ha afectat el passat recent. Encara hi ha ajuntaments, per exemple, que estan pagant factures encara derivades de la Covid. Hi ha ajuntaments que han de pagar també la bonificació dels transports públics i, per tant, doncs, fica en una situació molt, molt complicada doncs, pressupostos i encara a l'inici d'un mandat després de les eleccions municipals.
Mm-hmm. Precisament sobre això, és a dir, l'argument de la inflació. L'any passat ja hi havia augment de preus, molts ajuntaments estaven tocats, però a diferència d'aquest any hi havia unes eleccions municipals a l'horitzó. Per tant, aquesta pujada no es va fer l'any passat perquè hagués passat factura a molts governs?
No, jo no, la veritat és que no ho crec. Jo sí penso, també en el meu cas, jo soc un alcalde que repeteixo el meu tercer mandat, si pensem com estàvem fa un any, recordem que tots esperàvem una tardor molt complicada, un hivern molt complicat econòmicament, per sort no va arribar, i per tant jo crec que aquí va haver-hi per un costat la serena de dir, però bueno, no toquem sense saber cap a on anirà tota la tendència econòmica per un costat, i després per l'altre, no les eleccions, però sí una cosa potser relacionada, és que estàvem a final de mandat, i per tant, estàs en un moment que el que has d'assegurar és que tot funciona bé, els serveis funcionen, però no és un moment d'impuls polític, de fer noves polítiques, noves inversions, i per tant, jo crec que aquest punt de prudència també va anar acompanyat en aquest cas el calendari. Ara és tot el just al contrari. Tenim un context econòmic similar, però més estabilitzat respecte a fa un any, com a mínim amb l'emocionalitat de pensar qui ens vindrà. I segon, estem en un inici de mandat que és el moment més important pels municipis, perquè el que no puguis estructurar o planificar ara, rarament ho podràs executar al llarg de 4 anys, perquè tot és molt complicat a l'administració i has de complir terminis, calendaris, i per tant, aquests primers 6 mesos, aquest primer any, és bàsic perquè tu puguis estructurar recursos i puguis planificar el full de ruta dels propers 4 anys. Per tant, realment és que no hi havia una alternativa, jo crec, perquè no és una solució que agradi, i evidentment doncs, es fa per necessitat.
En tot cas, sé que no pot parlar per tots els ajuntaments catalans, però en tot cas, aquest augment d'impostos creu que es mantindrà o es pensa en una rebaixa durant l'any que ve o quan hi hagi una baixada de la inflació? Ho dic perquè pujar els impostos és molt fàcil, però l'hora de baixar-los ja costa una mica més.
Caldrà veure com evoluciona el context. Jo crec que aquí el propi context tan canviant fa difícil preveure. Però sí que busquen en valor. Els ajuntaments vam fer molts esforços amb la pandèmia, en aquest cas, per rebaixar o bonificar molts impostos. Jo, en el meu cas, ara, en el municipi, el que hem fet és eliminar bonificacions que havíem creat amb motiu de la Covid. Per tant, jo crec que tendríem a ser adaptables al moment i, per tant, caldrà veure com evoluciona en aquest sentit tot el sentit econòmic. També, si poguéssim acompanyar això, no torno a l'inici del que comentava, si poguéssim tenir un debat i una aprovació d'un finançament estructural dels municipis, doncs potser també tot es podria replantejar, no? I, per tant, jo crec que hi ha molts elements a tenir present, com dir-li ara quelcom, no? I també cada municipi, doncs, evidentment, segons la seva realitat, doncs, podrà prendre unes decisions o unes altres, eh? Finalment, la varietat que tenim al país, doncs, també fa que no a tot arreu es faci tot de la mateixa manera i, per tant, els impostos igual.
Ja per acabar, senyor Ribas, entenc pel que està dient que demana que es revisi o, en tot cas, que es reformi la llei de finançament dels ajuntaments.
Bueno, que impulsem un nou acord que aclareixi un finançament als municipis que no s'ha aclarit mai, que mai s'ha tractat per un costat, per l'altre, que parlem de quines competències hem de fer als ajuntaments i de quina manera, i després que assegurem que tot es fa amb un criteri de suficiència. Tot allò que hem de fer o que se'ns deriva ha de tenir una mínima suficiència econòmica, perquè si no el que passa és que fent competències per altri i encara doncs, hem de ficar-hi recursos als ajuntaments, no? Per tant, aquí hi ha feina per totes les administracions, finançament per un costat a nivell potser més estatal, però també una norma que compleixi una nova norma de llei de governs locals que ha d'arribar per part de la Generalitat i en les dues administracions, mentrestant, doncs, que ens puguin ajudar i també fer transferències corrents als ajuntaments per ajudar-nos doncs, a pal·liar els efectes del que estem vivint i poder mantenir la carta de serveis que donem a cada municipi.
L'Eduard Ribas és president de la Federació de Municipis de Catalunya. Senyor Ribas, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Salut.
Per cert, que encara sobre ajuntaments, just avui s'han donat a conèixer els municipis més rics de Catalunya. Són Matadepera, al Vallès Occidental, amb una renda mitjana per habitant anual de 24.091 euros. Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat, amb 22.322 euros a l'any. I Sant Cugat del Vallès, amb 21.888. Es repeteix, per tant, d'aquesta manera, el rànquing que ja hi va haver l'any 2020.
Sí, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, les 10 primeres posicions d'aquest llistat de l'estat espanyol, hi ha 4 localitats catalanes de la demarcació de Barcelona. A més d'aquestes 3 que ara comentava, s'hi afegeix a l'Ella el Maresme amb 20.888 euros per habitant. Aquest informe apunta que a Catalunya hi ha un 44% de rendes altes. La ciutat amb major renda mitjana anual per habitant del 2021 de l'estat espanyol és Pozuelo de Alarcón, a Madrid, amb 27.167 euros.
Estel migdia.
Coses canviant de qüestió. Des de principi de curs, la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència ha rebut 332 casos de violència. Això significa més de 9 avisos al dia. Davant d'aquesta situació, el Departament d'Educació vol potenciar aquest servei d'atenció a les agressions perquè arribi a tots els alumnes. Per això ha presentat avui una nova campanya amb vídeos que es farà arribar a tots els centres del país. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Combatre qualsevol tipus d'agressió als instituts és la millor forma d'evitar que aquests casos es reprodueixin al carrer i treballar amb els adolescents és la manera més útil d'aconseguir que no cometin agressions masclistes, racistes o LGTBI fòbiques quan siguin adults. Amb aquestes dues premisses, el Departament d'Educació vol potenciar el servei d'atenció a l'alumnat en situació de violència que es va posar en marxa el 2021 i que en aquests 2 anys i mig ha gestionat més de 3.000 casos, situacions de violència que, com ha recordat la consellera Anna Simó, no només passen a l'escola.
Atén no només casos de l'àmbit educatiu i això és una dada important que volem donar. També situacions que els nois i les noies podeu patir fora del centre. També passen aquestes situacions o les veuen fora del centre, perquè es poden donar violències i es donen en l'àmbit familiar o en l'àmbit digital. En tot cas, la persona que estigui patint una situació de violència ha de saber que pot posar-se en contacte amb l'USAP, que hi ha gent que en sap i que us atendrà.
La campanya consistirà en vídeos que mostraran situacions molt dures que pateixen alguns alumnes, com per exemple comentaris LGTBI-fòbics, insults racistes o violència masclista. L'objectiu d'educació és que tots els alumnes siguin capaços d'identificar aquestes violències i combatre-les ells mateixos. És el cas de l'Institut Apel·les Mestres de l'Hospitalet, un centre pioner a tot el país que té assemblea feminista pròpia o que forma els estudiants perquè facin de mediadors i resolguin ells mateixos els conflictes que apareixen al centre. Ho explica Lenar, una alumna que també és mediadora.
Nosaltres els donem l'opció de fer una mediació. Si estan els dos d'acord, doncs es comença amb el procés. Llavors hi ha una sala específica per fer la mediació.
Ah.
Llavors tenim l'orientador que està doncs, per qualsevol cosa i per supervisar, no? Perquè al final nosaltres doncs, no deixem de ser alumnes, tot i que tinguem les eines.
El centre on el departament ha fet la roda de premsa també té un grup d'acollida per rebre els alumnes nous i que siguin ells mateixos, els mateixos estudiants qui els ensenyen al centre i siguin els seus referents davant de qualsevol problema. També tenen un projecte de patis vius per fer que tots els estudiants se sentin integrats i cap sigui exclòs dels jocs durant l'esbarjo.
Gràcies, Pau. I en la plana política, després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi defensat obertament l'amnistia, ho va fer aquest cap de setmana durant el Congrés del PSOE, Esquerra diu que les negociacions s'han intensificat i veu per tant improvisat probable que el dia 8 de novembre sigui la data de la investidura, tal com apuntava avui el diari La Razó. Marxem cap a la seu d'Esquerra Barcelona i tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Els últims dies les converses entre el PSOE i Esquerra s'han intensificat, però encara no hi ha cap acord tancat ni tan sols. S'està en el moment de polir els últims terrells. Per això els republicans veuen complicat, tot i que no impossible, que la investidura pugui ser dimecres vinent. Amb la carpeta de l'amnistia gairebé segellada, el partit continua insistint en Rodalies i el dèficit fiscal. La portaveu d'Esquerra, Raquel Sanz, demana al PSC que no tiri l'esquena perquè el PSOE s'avingui a reduir el dèficit fiscal a Catalunya i això vagi més enllà de la condonació del deute històric de l'Estat amb la Generalitat.
I en aquest cas també ens sorprèn una mica el paper del PSC, no? Que aquí està fent una mena de política de braços caiguts respecte als interessos econòmics de Catalunya, respecte als interessos econòmics del govern de la Generalitat, i després vindrà el Parlament a reclamar no sé quantes coses que són plenament conscients que no es poden tirar endavant amb un dèficit crònic de 22.000 milions d'euros.
Els comuns també aplaudeixen que el PSOE finalment s'hagi obert a parlar sense tabús de l'amnistia i recorden que Sumar està qui ha impulsat els socialistes a concedir l'oblit penal als independentistes.
Gràcies, Judit. I tornant a la informació local, coincidint amb la festivitat de Tots Sants, que se celebra, recordem, aquest dimecres 1 de novembre, els cementiris de Montjuïc i de Sant Andreu, de Barcelona, han habilitat nous espais per a la inhumació de cendres. En el primer cas es tracta d'un nou espai de 2.500 metres quadrats i en el segon, un de 600 metres quadrats.
Es tracta de zones amb columbaris i espais enjardinats on es poden enterrar les cendres amb una urna biodegradable. També hi ha espais del jardí on es poden escampar les cendres. Els nous entorns volen donar així resposta a una demanda creixent de la ciutadania del servei d'incineració enfront de la tradicional inhumació i donen continuïtat, per tant, al servei que ja s'oferia als cementiris de Collserola i de Montjuïc. La intenció és estendre aquests espais a la resta de cementiris de la ciutat.
I canviant completament de qüestió, no gaire lluny de la capital catalana, comença ja la batalla per si és o no l'arbre de Nadal més gran d'Espanya. Avui s'ha començat a instal·lar l'arbre gegant que lluirà aquest Nadal a la plaça President Tarradellas de Badalona, que farà atenció 40 metres d'alçada i cada moment, segons diu l'Ajuntament, és ja sí el més alt que s'instal·larà tot l'estat.
Aquest matí un tràiler ja ha traslladat les primeres peces i els operaris les descarreguen amb l'ajuda d'una grua de gran tonatge. La previsió és que el muntatge s'allargui entre una setmana i 10 dies. L'encesa oficial està prevista per el dia 18 de novembre. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
Aquell dia, en aquell moment, començarà el Nadal a Catalunya. Començarà el Nadal a Catalunya amb l'arbre més alt de l'univers. Molt content que Badalona es converteixi en la ciutat referent del Nadal en el país.
Un arbre que està format per 82.000 llums píxel. Oferirà un espectacle d'il·luminació i música i serà transitable també per dins, de manera que es podrà contemplar tant des de fora com des de l'interior.
I abans dels esports, una punt més. Els Mossos han detingut quatre persones després d'un enfrontament entre la policia i una vintena de veïns. Ha sigut passat a Mollerussa i la baralla ha acabat amb 6 agents ferits.
Els fets han tingut lloc aquest diumenge cap a 6:45 del vespre entre els carrers Pau Claris, Llorenç, Vilaró i Camí d'Arbec. Agents dels Mossos es disposaven a arrestar un home a la via pública per robatori amb força quan una vintena de persones van abraonar-se sobre d'ells per tal d'impedir-ho. Els Mossos van sol·licitar reforços i també la presència d'unitats d'ordre públic. Finalment es va poder fer la detenció i, a més, la policia també va arrestar 3 individus més per atemptat a l'autoritat i obstrucció a la justícia.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim informació esportiva, us ho comentàvem també a la portada d'aquest informatiu. El comitè disciplinari de la FIFA suspèn Luis Rubiales amb 3 anys fora de qualsevol activitat relacionada amb el futbol a escala estatal i també internacional.
El màxim organisme del futbol resol que ha violat l'article 13 del Codi Disciplinari de la FIFA, que aborda la conducta ofensiva i els principis del fair play. L'exdirector de la Federació Espanyola de Futbol ja ha estat notificat i té 10 dies per presentar al·legacions. Rubiales va fer un petó a Jennifer Hermoso i es va agafar els genitals durant la celebració del Mundial Femení que Espanya va aconseguir el mes d'agost. A finals d'aquell mes va dir en una roda de premsa que no dimitiria i el 10 de setembre va presentar la renúncia dient que era víctima d'una persecució.
Al marge d'aquest cas, Rubiales, aquesta tarda sabrem els guanyadors de la pilota d'or del 2023.
Els noms que sonen amb més força són els de Leo Messi i Aitana Bonmatí. Els dubtes, però, s'esvairan aquest vespre a partir de les 8:45, quan des de París la revista France Football anunciarà els noms dels millors jugadors de l'any. Messi ve de guanyar el Mundial amb Argentina i la Lliga amb el PSG, mentre que Aitana ha guanyat el Mundial amb Espanya i la Lliga amb el Barça. En cas d'endur-se el premi, seria la 8ª pilota d'or per l'astre argentí, mentre que seria la primera per Bonmatí.
Una Aitana que s'ha entrenat avui pel partit d'aquesta tarda de la selecció espanyola contra Suïssa.
No hi serà perquè ja viatja cap a París, però ha fet l'entrenament amb normalitat. Suïssa, que és el rival amb qui ja va jugar a finals de setembre i va golejar per 5-0 la selecció espanyola. Per la seleccionadora Montse Tomé, però l'exigència és màxima.
Es un rival que, aunque hace poquito de un mes que hemos jugado contra ellas, lo tenemos bastante recientes. Planteamos el partido con la máxima exigencia, pensando que es un partido internacional y que hay que competirlo al 100%.
Tomé no podrà comptar amb Amaiur, que es baixa per molèsties. Espanya ve de guanyar divendres passat per la mínima contra Itàlia amb un gol de Jenny Hermoso al 89. Les espanyoles són líders invictes de grup, mentre que Suïssa és última sense cap punt.
Mirem també el que ha passat a la segona divisió, perquè l'Espanyol ha tornat a caure contra un rival directe en la lluita per l'ascens.
Després del Leganés, els de Luis García van perdre el Molinón contra l'Sporting de Gijón per 2-0 i es col·loquen quarts a 5 punts del Lega. Demà torn per recuperar sensacions contra el Club Deportivo Mensajero a la primera ronda de Copa del Rei.
I en la plana internacional, atenció, que es va suspendre el partit entre el Lió i el Marsella a França per l'atac del bus on viatjava l'equip de Lió.
9 persones han estat detingudes a França pels incidents que van suspendre l'enfrontament. Un grup d'encaputxats van atacar l'autocar on viatjava la plantilla del Marsella amb pedres i bengales. Diversos jugadors i membres de l'estaf han resultat ferits, especialment l'entrenador Fabio Grosso. Ha hagut de ser atès a l'estadi i ha rebut 12 punts de sutura. El ministre de l'Interior s'ha defensat sobre les crítiques d'un mal dispositiu policial al·legant que tenien 500 agents desplegats per tota la ciutat.
I parlem també de bàsquet, perquè el Barça va tancar ahir una mala setmana amb una nova derrota contra el València.
71-68, el Barça veia com el València imposava la seva llei sota el lideratge de Jones, màxim anotador del partit, amb 18 punts. La sequera anotadora del Tara Grimau penalitzava l'equip, que tot i així presenciava una exhibició de Willy Hernán Gómez, que feia un dels seus millors partits d'aquesta temporada, anotant 22 punts. Amb aquesta derrota, els blaugrana cauen al tercer lloc de la classificació, precisament per darrere del València.
I també pel que fa a la Lliga Endesa, en canvi, hi ha hagut victòries de Baxi Manresa, Girona i Andorra.
Brendan Taylor va liderar el triomf del Manresans contra el Granada per 90-84, 22 punts, 23 de valoració per la tercera consecutiva a casa. L'Andorra també està de dolç. Es va imposar còmodament per 85-68 a un Baskonia que va acusar les baixes. Starca va ser el més destacat dels andorrans i el Girona completava el ple de victòries a casa amb un 82-76 sobre el Múrcia.
I mirem també el que ha passat en el món del motor. Victòria de Jorge Martín al Gran Premi de Tailàndia de MotoGP, que el deixa només 13 punts de liderar la classificació.
S'intensifica la lluita entre el madrileny i Pecco Bagnaia i Martín va fer un cop sobre la taula sumant 37 punts entre sprint i cursa i retallant la distància sobre l'italià. A la general va saber gestionar bé les gomes en una cursa molt exigent amb els pilots. Maverick Viñales va retirar-se per les altes temperatures i Aleix Espargaró explicava als micròfons de Dazón les dificultats per pilotar.
Físicamente ha sido casi un mal sueño porque no podíamos respirar, sobre todo a partir de mitad de carrera no podía respirar nada y las últimas 5 vueltas me ha cogido incluso pánico porque intentaba llenar los pulmones y no podía de la temperatura que tenía y me ahogaba.
En Moto2, Pedro Acosta es queda un pas del títol mundial i en Moto3 el triomf va ser pel colombià David Alonso.
I acabem a la Fórmula 1 perquè, atenció, Max Verstappen trenca el seu propi rècord.
Sí, l'holandès va aconseguir l'any passat 15 victòries, enguany ja en porta 16 i això que encara queden 3 curses. Ahir a Mèxic va tornar a demostrar per què és el campió del món igualant Alain Prost com el quart pilot amb més victòries a la història de la Fórmula 1. Totes les expectatives estaven dipositades en l'heroi local Checo Pérez, que es van esvair al primer revolt quan va abandonar per accident.
Estel migdia.
Va, la punt musical final d'avui és pels americans Canons, que són la primera banda internacional que s'ha confirmat per actuar a la propera edició del Festival Vida. Aquest trio de Los Angeles que actuarà al Festival de Vilanova i la Geltrú entre el 4 i el 6 de juliol de l'any que ve.
Canons és una banda de pop electrònic que va començar la seva carrera ara fa una dècada i per ara han publicat 3 discos i un EP que va veure la llum el 18 d'octubre passat. L'actuació al Vida Festival serà la primera que el grup fa a Catalunya.
Doncs amb aquesta nova confirmació del Vida que recordem està anunciant aquesta setmana cada dia un nou artista. Tanquem programa, us deixem continuació amb la fabricació pròpia, Mercè Raga i tot el seu equip. Nosaltres tornem demà puntuals a les 2. Bona tarda.